Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça ha presentat Frank Kessié aquest matí. Ha signat contracte, o el contracte que el vincula al Barça, fins al 2026. L'hem vist ja vestit de curt sobre la gespa de la ciutat esportiva. Ha dit en la seva presentació que la trucada de Xavi va ser important per decidir-se a venir i que jugarà on l'entrenador li demani. Han estat presents a la roda de premsa de presentació Joan Laporta i Mateu Alemany, que han deixat titulars interessants sobre carpetes obertes de l'actualitat blaugrana. Han parlat de Dembélé, de De Jong, de Gavi, de seguida els escoltem. Dit també en clau Barça que s'han confirmat finalment les dates i els rivals pel Gamper. L'equip masculí jugarà el diumenge 7 d'agost contra el Pumas a l'estadi del Camp Nou i el femení el dimarts 23 d'agost al Johan Cruyff contra el Montpellier. La notícia d'impacte, però, a les últimes hores, pèssima notícia, és la lesió d'Alexia Putellas, que s'ha trencat els lligaments del genoll esquerre. Es perd, evidentment, l'Eurocopa, que comença avui, i bona part de la propera temporada amb el Barça. Aquesta notícia marca l'inici de la competició. Estem parlant de la considerada millor jugadora del món i condiciona, evidentment, el paper que pugui fer la selecció espanyola, que debutarà divendres contra Finlàndia. Avui tenim el partit inaugural a Old Trafford entre Anglaterra i Àustria. A l'Espanyol, dificultats per arribar a un acord econòmic amb la Fiorentina pel porter Dragowski, i la renovació de Pedrosa, que semblava enquistada, sembla que ara augmenten les opcions d'arribar a un possible acord. Al Girona s'han presentat les equipacions per la propera temporada. En bàsquet és oficial, Ferran Bassa deixa el Joventut i fitxa pel Gran Canària, el Manresa, que té nou president, Jordi Serracanta. Aquesta tarda hem d'estar molt pendents de Wimbledon, on Rafa Nadal jugarà el seu partit de quarts de final davant del nord-americà Fritz. També avui s'enfronten el xilec Garín i l'australià Kyrgios. Ja esperen a la semifinal Djokovic, que es va imposar a Sinner en 5 sets, amb remuntada, que va perdre els dos primers, i Cameron Norrie, que es va desfer de Goffin en 5 sets en un partit molt disputat. En ciclisme tenim avui la cinquena etapa del Tour, la dels trams de pavés, els llambordins famosos. Van Aert es va imposar a l'etapa d'ahir i es manté, per tant, líder de la general. I en handbol, el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge del porter internacional danès Emil Nielsen, procedent del Nantes. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guas i el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si és necessari tenir un perfil com Kessié a la plantilla. Creieu que sí la gran majoria, el 72%, que no el 28%, i en clau espanyol us preguntem si us molestaria que Melendo acabés al Girona. Sí que us molestaria el 40%, no a la majoria, el 60%. Héctor García està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En COPE podemos decir que, según el EGM, somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir
sin ti. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Déjame. Comencem l'esportscope d'avui amb doble portada, amb Kessié i, malauradament, Alexia Putellas com a protagonistes. Saludo al Víctor Navarro, encara des de la ciutat esportiva Joan Gamper. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda. Fins a dos quarts ens deixen quedar aquí. En uns minutets marxem.
Fins a dos quarts. Doncs ens dona temps de sobre per explicar què ha donat de si. En primer lloc, et pregunto per la presentació de Kessié, que ha estat, recordem-ho, a la ciutat esportiva,
Sí, perquè ja ho sabeu, ho hem comentat aquests dies, el Camp Nou encara estan canviant tota la gespa després de molts actes, esdeveniments, partits que han fet on qualsevol aficionat que pagués podia jugar, i llavors ha fet avui aquí a la ciutat esportiva, ha respectat la pluja, per sort, perquè estava plovent a les 10 del matí, però quan ha començat tot a les 11, encara que anava en retard, ha respectat la pluja. Hem vist a Kessié amb un tratge blau marí, estava tota la seva família, la mare, el germà, el representant, fins i tot, Joan, estava Michael Silvestre, que és un exjugador de futbol que va jugar un excentral que va jugar al Manchester United i que ha fet d'intermediari en aquesta operació.
Recordo,
estava,
sí.
Pues estava ja molt pendent i fent vídeos de tot el que feia Kessié, que sí que ha donat molts tocs de pilota, més d'un minut, que estava molt content de ser presentat com a nou jugador del Barça. De fet, Joan Laporta deia sobre la gespa que era un honor que vinguin jugadors que volen venir al Barça, que des del primer moment tenen clar que volen venir al Barça. Sabeu que Kessié signa fins al 30 de juny de 2026 amb una clàusula de 500 milions d'euros, les mateixes condicions de duració i de clàusula que Christensen, que serà presentat demà. Ens deien, això sí, mira, un bon apunt, l'entorn de Kessié, que el que vol és que vingui el seu amic Koulibaly, el central que ha estat a la sèrie dels últims anys. El lema de la presentació ha estat potència, pressió i gol, el lema amb el que el club defineix el que serà Kessié. Kessié, que ha dit que la posició on el posi Xavi Hernández no és important per ell, que donarà tot on el posi al mig camp, tant si és de pivot com més avançat. I això deia Frank Kessié, el nou jugador del Barça, que s'ha presentat sense dorsal encara, sobre Xavi Hernández, la truca y sobre el sí al Barça.
Cuando un entrenador o que haya un nombre como Xavi te llama, sei muy contento porque quiere decir que tu trabajo ha pagado. Ho parlato con lui e non c'è tanti giocatori che puoi dire anche no a Barcelona.
Un Kessié i el seu entorn també, que se'n recordaven de jugadors importants que han hagut de Costa d'Ivori al Barça, com Yaya Touré, i també ho feia Joan Laporta a la presentació, i se'n recorden d'ell, evidentment volen seguir els passos i la insígnia que va deixar Yaya Touré al Camp Nou.
Home, tant de bo arribi Kessié a l'alçada de Touré, que va oferir un molt bon rendiment al Barça. Al costat de Kessié, en aquesta presentació, Víctor, el president Joan Laporta i el director de futbol Mateu Alemany, és evident que s'havia d'aprofitar l'ocasió per preguntar per algunes de les moltes carpetes obertes que presenta l'actualitat del Barça, i repassem alguns noms propis. Per exemple, com està la situació de Dembélé?
Bueno, segueix igual, la gent no s'ho creurà, però 6 de juliol, sense ser jugador del Barça, segueix igual, perquè encara es parla d'Ousmane Dembélé com a possible fitxatge ja, que no renovació del Futbol Club Barcelona. Deia Joan Laporta avui que està tot obert, que encara mantenen aquestes converses entre les dues parts, que mantenen l'oferta, però això sí, avisava Joan Laporta, sobretot el seu representant, que quan deixi d'interessar, el Barça retirarà aquesta oferta. Escoltem el president del Barça.
Perquè ja és una oferta que s'ha fet el jugador ha contestat, o sigui, el representant del jugador han contestat, no han arribat al nivell de la nostra oferta, però tampoc s'han desprès d'aquesta oferta. Volen seguir parlant. Nosaltres estem oberts a seguir parlant mentre ens interessi. Si ell no accepta la nostra proposta, aleshores, doncs, no podrà ser. Si l'acceptés, aleshores sí que ens el quedaríem, però ha d'acceptar la nostra proposta.
Doncs aquests dos condicionants, De moment volem seguir parlant, però mentre ens interessi, diu Laporta, i després, per quedar-se Dembélé, haurà d'acceptar les condicions que el Barça està posant sobre la taula, que són clarament a la baixa. Un altre cas controvertit és el de De Jong, Víctor, perquè per una banda sabem que la intenció del club seria traspassar-lo al United per una alta quantitat de diners, però Laporta públicament va dient que al Barça de moment li interessa que De Jong continuï al club.
Exacte, això que dius és molt important. De portes endins, a les oficines del Camp Nou, el que es diu és que Frenkie de Jong serà venut aquest estiu, però de portes enfora, ho va fer a S'Agaró dissabte, Joan Laporta, i avui també en aquesta sala de premsa de Sant Joan d'Espí, de la ciutat esportiva, manté que no volen vendre Frenkie de Jong, que no els interessa vendre perquè volen que estigui a l'equip, que a Xavi li agrada, i aquest és el discurs oficial i el que avui ha mostrat Joan Laporta a la sala de premsa.
Frenkie de Jong és jugador del Barça i nosaltres, doncs, llevat que tinguem la necessitat o l'interès de vendre'l, no el volem vendre. Frenkie de Jong no el tenim a la venda.
sabem que té ofertes. Si en un moment determinat a nosaltres ens interessés, ens ho plantejaríem, però en aquests moments nosaltres no venem el jugador. I a més portem un altre franc. És el Frank Eixer.
Sí. De moment no, però deixa la porta oberta a poder arribar a un acord amb el United per traspassar el futbolista, però aquí diem el que sempre diem, que la última paraula la té el jugador, Frenkie de Jong, que de moment es manté ferma en la seva postura de seguir a Barcelona, una postura que qui sap si en el futur també pot acabar canviant. I també s'ha parlat de Gavi en aquesta presentació. Víctor, ho ha fet concretament Mateu Alemany, tranquil·litzant a la gent, missatge tranquil·litzador. Amb Gavi hi ha un acord ja per en el futur tancar la seva renovació.
Sí, molta serenor i tranquil·litat a Mateu Alemany en les seves intervencions. Si el veieu per la televisió o aquí almenys en persona, no donava pas la sensació de que tenia el Barça un mercat complicat, les expenses de les palanques i de més, i de temes econòmics. Estava tranquil Mateu Alemany, i en Gavi ha remarcat que el 100% continuarà de blaugrana, i apunteu aquesta data, 5 d'agost, perquè és el dia que Gavi farà 18 anys. Ara escoltareu i sabreu per què.
No hay una novedad concreta, pero sí hay algo muy importante, ¿no? Hay un marco de acuerdo con el jugador y con el agente, por el cual tanto club, jugador y agente estamos comprometidos a que antes o después esta situación se va a concretar. El jugador tiene 17 años, hasta los 18 no puede suscribir un contrato de más de 3 años. Yo diría que para la tranquilidad de todos, el acuerdo, el principio de acuerdo, el compromiso de llegar a un acuerdo en cuanto cumpla 18 años y resolvamos esas pequeñas situaciones que no me parecen fundamentales y que estamos comprometidos a hacerlo, Gavi va a seguir con el Barcelona 100%.
Doncs tothom tranquil, més d'hora que tard, Gavi renovarà i continuarà al Barça. Totes aquestes operacions i aquestes carpetes de les que parlem, Víctor, els fitxatges que puguin arribar, les sortides que es puguin produir, tot està condicionat a l'activació de la segona palanca, eh?
Sí, que serà el 15% que queda, que manca dels drets de televisió, de la sessió dels drets de televisió. Ho volen fer també en Sixth Street, amb el grup inversor americà, que van fer el primer 10%, i ara en aquest 15% esperen ingressar uns 400 milions d'euros bruts, que seran 200 i escaig nets, i amb aquests diners poder anar al mercat. Avui Joan Laporta deia que des de dilluns estan treballant en això i que ell es quedarà fins i tot, ben avançat el mes de juliol, aquí per rematar la feina.
És precisament com utilitzarem aquests diners. Hi ha una part que anirà al retorn del part del deute, una altra part serà inversió per fer equips més competitius, i en aquest sentit doncs, tot plegat anirà doncs, a que tinguem uns fons propis en positiu. Sí, hem començat a treballar. Ja saps que aquesta segona, el grau de dificultat és més gran que la primera, i la idea seria doncs, fer-ho aquest mes de juliol a partir de... Jo crec que el 15 serà molt just, per tant jo crec que hauré de retardar la meva anada als Estats Units, però el desig és que sigui doncs, la segona quinzena de juliol.
I tres coses més del que s'ha dit en aquesta roda de premsa de part del president Joan Laporta. Primer, no concreta Joan Laporta el nombre de fitxatges que faran en total. El número no l'ha volgut donar, diu, per respecte a les operacions. Sobre la cimera de dilluns, on Jorge Méndez diu que és un bon amic, un molt bon agent, que parlen de moltes coses del món de futbol, no ha volgut concretar si es va parlar de Cristiano Ronaldo o no, però no. De fet, Joan Laporta ha dit que no volia donar detalls de cap nom que es va parlar a la cimera del seu pis dilluns per la nit. I per últim, al Gamper li han preguntat, i des del primer moment dit Joan Laporta que l'opció era el Pumas Màxica, en contra que jugaran el 7 d'agost al Camp Nou a les 8 de la tarda, el femení, ja sabeu, el 23 d'agost, un altre dia i lloc, per serà a les 8 de la tarda contra el Montpellier francès, però a l'estadi Johan Cruyff.
Doncs és el que ha donat de sí aquesta presentació de que sí. Demà tenim la de Christensen. Víctor, digues per aquí a veure si demà poden millorar el so, perquè no ha estat el millor, avui.
Sí, aquest zumbido, mira, ens ha passat a tots, i també a la pàgina web i a les televisions, sí. A les ràdios, a tothom, aquest zumbido, ho hem dit ja avui als membres de comunicació del club, que si ho podien millorar, i per demà també hem de canviar i de pensar quines preguntes, perquè avui s'ha pentinat tot el mercat, hem de pensar quines preguntes farem a Joan Laporta. Serà una hora més tard, a partir de la 1 a la roda de premsa de Christensen, i el veurem abans de les 12 ja donant tocs de pilota i amb la samarreta del Barça.
Doncs demà dia Christensen. Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Una altra per tu. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. El president, il presidente, Frank Sia, il presidente, aquest és el sobrenom que li van posar a Itàlia quan un dia va aparcar a Milanello, a lloc reservat pel president del Milan. Li van dir que hauria de retirar el cotxe i ell de manera simpàtica va contestar que no el movia perquè avui, almenys per un dia, sóc el president del Milan. La presentació d'avui al seu costat, la presentació amb el Barça, l'altre president, Joan Laporta, ha somrigut a l'escoltar aquesta anècdota, que si he vestit de blau, americana amb solapes amples, camisa blanca, timbre de veu greu, se li entén parlar italià perquè va arribar fa 7 anys al Atalanta quan va sortir de Costa d'Ivori. En un món global, com diu Laporta, s'ha de pensar també en l'africanisme que pot representar l'espai subsaharià comptar amb un jugador de la seva procedència, com quan Josep Lluís Núñez, a la presentació de Frédéric Deuy, el defensa francès, va dir que aquesta incorporació al Barça vendria més samarretes a França. Amb que sí, amb el presidente, reforcem l'africanisme.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A les 3 i 20, de seguida estem amb l'inici de l'Eurocopa marcat per la greu lesió d'Alexia Putellas.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Doncs avui comença l'Eurocopa femenina de futbol. Anglaterra arrenca avui el partit inaugural Anglaterra-Àustria. La notícia, però, que ho condiciona tot és la lesió d'Alexia Putellas. S'ha trencat, com sabeu, els creuats del genoll esquerre. Això són molts mesos de baixa. Així valorava la lesió el president del Barça, Joan Laporta, aquest matí.
El Barça lo que estamos es tristes. Estamos con una sensación de tristeza porque la mejor jugadora del mundo se ha lesionado. Yo creo que lo importante es ahora que se centre en la recuperación, que todos, todo el club, ayudemos para que ella se sienta a gusto en este proceso de recuperación y nada más. Son cosas que en el fútbol ocurren y ahora sí podemos buscar las razones, los motivos y tal, pero es un infortunio, es la lesión es la fatalidad.
Mala sort. Y así valoraba la lesión de Alexia, la seva companya al Barça y a la selección, Patrick Guijarro.
Obviamente es un palo porque Alexia ya sabemos que es muy fundamental dentro del campo, que es lo que se ve, pero también fuera del campo. Obviamente nosotras vamos a estar ahí muy cerquita de ella para animarla, para darle fuerzas, para empujarla con lo que sea, pero ella ha sido la primera que nos está empujando a nosotras, como bien habéis dicho. Hoy ha estado aquí y lo primero que dijo es estar en el primer partido y eso nos da muchas fuerzas a todas, entonces eso va a ser algo que a nosotras pues nos haga tener más ganas de competir y de ganar.
Saludo a Andrea Peláez, directora de Área Chica. Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joan.
Bueno, qué mazazo, ¿no? La peor lesión en el peor momento, ¿eh?
Bueno, no, es que no, yo creo que no puede haber una peor noticia a nivel individual y para la selección en este momento, a 3 días de nuestro debut, a 24 horas de que arrancase la Eurocopa. Yo creo que hemos contado la peor de las noticias, porque es la mejor jugadora de la selección, Balón de Oro, la mejor jugadora del mundo, y evidentemente pues nuestras opciones se rebajan un poquito y la ilusión se rebaja bastante sin Alexia. Bueno, pues solo queda desearle que se recupere lo antes posible, porque evidentemente la Eurocopa ya es pasado para ella. Y a ver qué pasa con la temporada en el Barça, porque recordemos que el año que viene hay Mundial, ¿eh? Es que es un mazazo en el peor momento, es como tú lo dices, Joan.
Sí, sí. Sabemos cómo está ella de ánimos. De momento lo que sabemos es que, como decía Patri Jarro, se queda allí a presenciar el debut de la selección el viernes, ¿no?
Sí, en la federación están, bueno, no es nada que no supieran, es nuestra segunda capitana y están absolutamente asombrados con su entereza, con su capitanía y con su compañerismo, porque ella ayer dio una lección de entereza cuando salió del hotel camino a hacerse la la resonancia a las 7 de la tarde hora inglesa. Dicen sus compañeras que nunca la habían visto a una jugadora pasando por este proceso de una forma tan entera. Cuando conoció la noticia y se la trasladó, estaban todas absolutamente devastadas, y ha dado otra lección al decidir quedarse al menos hasta el partido del viernes, hasta el partido inaugural ante Finlandia, para hacer equipo, para estar con sus compañeras y para demostrarles que, aunque ella no esté, confía plenamente en ellas y en lo que pueden hacer y en nuestras opciones para el europeo. Así que de momento no sabemos ni tenemos confirmado qué pasará después de ese partido inaugural. Lo que sí sabemos es que Alexia Putellas va a estar en el España-Finlandia del viernes a las 6 de la tarde en Milton Keynes.
Perfecto, gracias Andrea.
Un abrazo.
Chao, que vaya bien. Chao. Saludo ahora a Lluís Cortés, exentrenador del Barça i seleccionador d'Ucraïna. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, comença torçat això, Lluís?
Sí, la veritat que sí. És una molt mala notícia, sobretot per a l'Alexia, però també per la selecció espanyola, el no poder comptar amb una jugadora tan important com és l'Alexia.
Clar, condiciona el paper que pugui fer Espanya en aquesta Eurocopa, Lluís.
Sí, condiciona, perquè l'Alexia és una jugadora molt important, o sigui, és molt important pel que pot fer ella, però també per com el joc d'Alexia pot influir sobre la resta, no? Jo sempre deia mateix, quan estava al Barça, que Alexia havia de jugar gairebé sempre, no només per ella, sinó també perquè les altres jugaven millor quan Alexia estava al camp. Llavors, això també se li assumiu el factor més emocional, de lideratge, i tot el que implica Alexia en aquest equip, però al final això és futbol, aquestes coses poden passar, i potser això serveix perquè altres jugadors també facin un pas endavant i hagin d'assumir aquest rol, que d'entrada no el tenien potser establert, però els hi tocarà assumir-lo.
Sí, és evident que és una pèssima notícia per ella, és una pèssima notícia per l'equip. Jo crec que és negatiu des del punt de vista que tu miris, però per trobar-li algun aspecte positiu igual fa que l'equip s'ajunti més. Lluís, no sé.
Bueno, a vegades aquests cops durs fan que l'equip remi amb més força, no? Que és el que deia, potser altres jugadores que potser confiaven, no? És que Alexia ja farà, o Alexia ens salvarà, o Alexia ens ajudarà, o no, doncs ara ho hauré de fer jo, o ho hauré de fer una altra jugadora, no? Llavors, potser a vegades aquests cops durs sí que fan que altres jugadores s'empoderin potser una mica més, o facin un pas endavant, o assumeixin més responsabilitat de la que d'entrada podien tenir. Però sí que és, no sé, és difícil trobar-li una lectura positiva a una notícia com aquesta.
Clar. Escolta, i quan passen coses d'aquestes també es genera el debat, ha passat d'altres vegades amb d'altres futbolistes, que sempre es diu, el club estan molestos, estan enfadats amb el que ha passat, i tu que tens la doble visió, la visió com a entrenador que eres del Barça i ara com a seleccionador, com veus totes aquestes polèmiques que apareixen quan un futbolista o una jugadora important es lesiona, Lluís?
Doncs és una gestió complicada. És complicada perquè al final el club vol guanyar, i el club vol guanyar tots els partits, i el club aquest any, per exemple, volien fer el 30-30, i per això també és important que l'Alexia jugui molts minuts, i la selecció també volen guanyar els seus partits, perquè volen pujar posicions al rànquing, perquè volen arribar invictes a l'Eurocopa, perquè volen sumar molts gols per tenir més punts al rànquing UEFA i al rànquing FIFA. Clar, al final les dues lectures són comprensibles, però aquí també hem d'afegir que les jugadores volen jugar sempre. Sí. també és important que la jugadora vol jugar. Llavors, si la jugadora diu que està bé, que es troba bé i que està preparada per jugar i que no té cap símptoma estrany, doncs també la fas jugar, no? Però sí que és cert que aquestes situacions ens han d'ajudar a... Ja no dic a canviar coses, perquè no sé si s'han de canviar les coses, perquè és una lesió que pot passar, però sí a potser a reforçar el diàleg o la comunicació moltes vegades entre seleccionadors i entrenadors dels diferents equips, perquè ha passat amb el Barça, però pot passar amb altres jugadors també d'altres equips, no? I sobretot anar de la mà i treballar de la mà pel bé de la jugadora. Jo sempre dic el mateix, al final qui et farà sumar punts amb l'equip o amb la selecció són les jugadores. Llavors, els jugadors les has de cuidar. I les jugadores les has de cuidar treballant de la mà, treballant conjuntament entre federació i equip, perquè necessites aquesta comunicació, necessites aquest treball i necessites una comunicació fluida pel bé de la jugadora, no? Mm. Estic segur que al Barça estan fent moltes accions de protocols, de prevenció de lesions, i a la selecció també, en Blanca Romero també s'estan fent moltes accions i està cuidant molt tot el que es pot relacionar amb la lesió del lligament cap a l'anterior, però és que tot i així no es pot reduir el risc de lesió a zero. És a dir, el risc sempre existeix. Una jugadora que juga a futbol sap des del minut 1 que aquest risc existeix. i ara li ha tocat a l'Alexia i és una molt mala notícia, però estic segur que tothom ha fet tot el possible perquè aquesta lesió no passés.
Clar. Durant la temporada hi ha hagut diverses lesions de jugadores del Barça quan estaven en la selecció, però clar, n'hi ha tantes que fins a cert punt, per una qüestió de pràcticament d'aritmètica, també és lògic, no, Lluís?
Clar, a nivell d'estadística és més fàcil que es lesioni una jugadora del Barça a la selecció que una jugadora del Llevant o de l'Atlético Madrid o del Real Madrid per volum, o sigui, per nombre de jugadores i per nombre d'hores d'exposició, no? O sigui, sempre parlem amb aquestes lesions a nivell d'hores d'exposició, o sigui, quantes hores una jugadora del Barça està jugant o entrenant amb la samarreta del Barça. Si tu sumes el total, doncs segurament sumarà molt més les jugadores del Barça que les de qualsevol altre equip. Per un tema d'estadística pot passar.
Molt bé, Lluís. Un parell de preguntes per analitzar la competició que arrenca avui amb el partit inaugural. Primer, el paper d'Espanya, ja n'hem parlat abans una mica, però m'agradaria que ens diguessis per tu quin paper podia fer amb Alexia i quin paper pot fer ara sense Alexia, si continua estant Espanya entre les favorites a guanyar el títol.
Sí, jo crec que el paper d'Espanya no ha de canviar. O sigui, està clar que Alexia és molt important, que Alexia, el que deia, juga i fa jugar, però el paper d'Espanya és el mateix. Si al final Jorge té altres opcions a la plantilla per poder substituir a Alexia, doncs, encara que la perífica és diferent segurament, però les opcions d'Espanya segueixen sent les mateixes. I que no és la de ser favorita. Aquí jo crec que també tots ens hem de pensar i hem de fer un cop de cap de dir, realment és la favorita? Jo crec que no és la favorita, és una de les candidates. Vale. I aquest paper el segueix tenint, aquest rol el segueix tenint. No? Però és que juntament amb Espanya hi ha altres seleccions molt fortes, com Anglaterra, Alemanya, França, Suècia... O sigui, són seleccions que jo crec que són suficientment fortes per poder competir contra Espanya, però és que Espanya també per poder competir contra elles. No? Llavors, crec que és una competició on hi haurà molts equips amb opcions a guanyar l'Eurocopa i on al final, i sembla un tòpic, però en 90 minuts pot passar de tot. Jo vam veure l'altre dia amb l'Itàlia i Espanya,
sí.
que un equip com Itàlia, que a priori no és favorit, no és candidat, i t'empata, inclús va per davant durant bona part del partit. No? Llavors, en aquests campionats és molt important el com estiguis en aquell moment, en aquell dia.
Molt bé, Lluís, has marcat ja les que creus que poden ser favorites al títol. Marca ara una selecció que creus que pugui ser la revelació, que diguis, al tàndum aquestes que venen fortes.
Mira, doncs jo crec que Itàlia, tot i no ser una selecció que a priori sigui potent o que a priori sigui candidata, ni molt menys, és una selecció que donarà que parlar en els pròxims, no només en aquest campionat, sinó en els pròxims campionats, i que serà una molt difícil de guanyar. O sigui, és una selecció que potser elles no guanyaran molts partits, però serà molt difícil que les seleccions la guanyin.
Perfecte. Doncs apuntat queda. Lluís, gràcies per atendre'ns, per l'anàlisi i a gaudir de l'Euro. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Com cada dia abans del debat anem al mercat, avui amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
De producte nacional que tenim.
Mira, un nom. Jo crec que és el nom del dia, Joaquín, a més ho diré perquè tinc ganes, el de la finta i l'esprint, que renova per una temporada amb el Betis. A més, ho ha anunciat el Betis amb la gràcia que tenen al sud i Andalusia, a través de Juan y Medio. Saps Juan y Medio, l'humorista? Sí. Doncs ho ha anunciat Juan y Medio, el que era un secret a veus, que Joaquín renova per una temporada. Té 40 anys, però d'aquí 15 dies l'haurem de felicitar la versió estiu d'Esports Cope. En farà 41 i comença... Què feies tu fa 23 anys, Vallori? Jo crec que sé on eres, Vallori?
Fa 23 anys... Doncs no ho
99,
sé.
99.
Ja està a la cadena SER, potser.
Sí, jo crec que sí. Jo també he pensat que estaves allà ens vam trobar. Doncs començarà, Joaquín, la 23a temporada al futbol professional. El Real Madrid també és notícia perquè traspassa el Cádiz al central Víctor Chust, una pena que no treballi al Gil perquè ens faria la radiografia, d'aquest noi de 22 anys que...
Una pena o una sort, avui.
Això depèn com ho miris. Ve del Castilla. Dues més, Juliano Simeone, que arriba al Saragossa, cedit per l'Atlètic de Madrid, i Brais Méndez, que ja és en Sant Sebastià per fitxar per la Reial Societat. Això, producte nacional.
Quina i internacional?
Mira, a Anglaterra parlen de l'interès del Chelsea. El Chelsea, saps que sempre, en tots els mercats, mercat o d'entrada i sortida de jugadors, hi ha un equip que és el que produeix l'efecte dominó. Mira que no sigui el Chelsea, que sembla que està molt actiu. Parlen des d'Anglaterra de l'interès del Chelsea pel lateral dret del Bayern de Munic, Benjamín Pavard, que també és objectiu de l'Atlètic de Madrid per reforçar la banda dreta del Chelsea, on trobem algun dels jugadors que, per exemple, pot interessar al Barça. Banda dreta, banda esquerra. Bayern i Chelsea pugnen per De Ligt, de la Juve, que en el seu dia, recordem, abans de sortir dels Països Baixos, no diguis Holanda, va sonar pel Barça. Pepe Reina, atenció, és oficial, que deixa la Lazio i apunta al Villarreal. Això és el que es mou i es cou al mercat internacional.
Perfecte, Xavi al Mercato, de seguida arriba el debat Esportscope.
Esportscope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el Mercato? Us torna bojos o...?
A mi me tira hasta las narices. Me suena a tal cachondo, a tal monfa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem al debat quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Batllori, querido.
Què tal, com anem? Tot bé?
Bé, esperant aquí Nadal, Fritz.
Sí, sí, ja començarà aviat, perquè veig que Simona Halep està a punt de guanyar el seu partit de quarts de final a la pista central, després ja ve el de Nadal, per tant, això no trigaran a arribar. Ara estarem a Wimbledon amb l'Àngel García. Saludo també al Jacinto Vicente, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Estás viendo el tour, yo también lo tengo puesto. También
el pavés, que me encanta mucho.
El pavés. También estaremos con Quique Iglesias dentro de un ratito. Comencem amb el tema d'Alexia, Tomàs, que és una autèntica llàstima. Ho comentàvem ara amb l'Andrea Peláez. La pitjor lesió en el pitjor moment, o en un dels pitjors moments, eh?
Home, i tant. Aquesta lesió, a més, és una lesió que és important i que en qualsevol moment és una grandíssima putadilla, sí. Però que realment ara, pues, era... És que, a més, penso que sentia el Lluís i dius, bueno, té molt més coneixement que jo, no? Però és que ella i l'Hermoso, jo no sé si a l'equip masculí tens dos personatges com aquests tan importants.
Acondicionin tant el joc de l'equip, no?
A mi em sembla, no? Perquè dius, bueno, escolta, sí, queda l'equip, queda tot això, pues, estupendo, pues, a més, amb la contrarietat, pues, és quan un apreta els punys i es falla, no? Però jo no sé si tenim dos tios que siguin no. Tan importants que diuen, no està la putella i està l'Hermoso. La bona, millor balon d'oro, tal, i l'altra que fa gols com xurros. Noi, és una llàstima, bueno, que vagi bé, suposo que l'operaran i que un malson, no? Però realment suposo que per ella i per tots és una gran... és una gran putadilla, ja.
Sí. Jacinto, una pena, un bajonazo.
Bueno, yo creo que definitivamente limita las aspiraciones de la selección en la Eurocopa. O sea, es fundamental, tanto ella como Jenny, para realmente poder tener aspiraciones de ganar. Entonces, yo creo que aunque hay muy buenas jugadoras, evidentemente, o sea, no se puede despreciar o infravalorar el resto de jugadoras, ellas son clave, absolutamente clave.
Sí. I clar, quan passa una cosa d'aquestes, Tomàs, i estem amb la polèmica del club, que si no has sentat bé i tal, què vols fer? Vull dir, també la Porta ho ha dit aquest matí, tot s'ha de dir, que és mala sort, és un infortunio, i què hi farem, i que es recuperi i tal, però clar, és el que diem sempre, el seleccionador ha de triar les millors volen anar, volen jugar-ho tot, al club i a la selecció, i si arriben les lesions, doncs forma part del tinglado, no?
Bueno, pues el calendari és el que és, si és que és això, i el cas del Pedri, rei.
Sí.
El cas del Pedri el va posar pues, perquè no tenia més remei, i després, no, és que el nen li fa il·lusió als Jocs Olímpics, després d'una Eurocopa, que tinc una bestiesa. Bueno, pues mira, va acabar com va acabar. No, suposo que una jugada d'un entrenament, que és una cosa, que és el que diem sempre, que cau per l'escala, aquest li va tocar tallar, què vols fer-li? Sí. Jo crec que és un infortuni més, però bueno, que realment que dius, que és que el calendari està com molt complicat, pues sí.
Sí, claro. En el Barça pueden considerar, Jacinto, que a lo mejor Bilda podría haber evitado alguna convocatoria y Bilda podrá pensar que a lo mejor Alexia no hace falta que juegue todos los partidos de Liga, ¿no?
Pues, si fuera un partido amistoso, te puedes quejar. Estás en vísperas de una Eurocopa, con lo cual aquí es que hay poca queja. O sea, que antes se podía haber reservado o no reservado. Bueno, sí. Pero ahora mismo el momento en que se produce es a las vísperas de la Eurocopa. Aquí hay poco que decir, muy poco.
Sí. En fin, cambiamos de tema, que ja està aquí que sí, Tomàs, que és un futbolista que, bé, jo no l'he vist jugar molt, un parell de partits, però és un perfil diferent, però que segurament amb una plantilla va bé tenir-lo, no? No sé.
Sí, home, no és un nen Masia, no? Per entendre,
no, ADN no té. ADN no té.
ADN
que se sàpiga.
Sí, que dona vida por ahí, però bueno, d'aquests jugadors, que és el que tu dius, clar, bueno, tenir un que es col·loqui... Escolti, jo sempre penso el mateix, que eren 200 vegades més jugador que aquest, però els Keita i els... Sí.
I Touré.
Exacte, el Gerard Touré, que no em sortia. Escolta'm, jo penso que eren unes peces d'aquell Barça extraordinari, pues, molt principals, no? Bueno, pues, nano que ve lliure, i bueno, pues, bé, de suposar que tenia... No el veig per seure al Busquets, per sentar al Busquets, dir que aquí el Busquets tal, no? Vull dir,
no, perquè aquest també juga, en teoria, jugarà una mica més endavant, jugarà més d'interior, en teoria.
Pot fer-ho, llavors, bueno, pues allà té els Gavis i tota aquesta gent, sí. I el Bernardo Silva, diuen que no venen al De Jong, bueno, clar, jo realment aquest li he sentit que diu que l'Abramovic m'ha dit... l'Abramovic diu que treballa mucho, i tant, sí. Perquè si no jugaràs poc.
Sí, yo los partidos que le he visto, Jacinto, le he visto más un jugador recuperador, y de perfil defensivo que ofensivo. Pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Tú lo conoces o qué?
A ver, vamos a ver.
A ver, arremángate, a ver.
A ver, llevamos 7 años en Europa, 3 años en Liga, donde es ridículo en ridículo. Entonces, hoy he visto una foto en redes sociales y la gente sorprendida de que el Pedri, por decirlo en lenguaje coloquial, se nos ha puesto cachas.
Sí.
Yo echo de menos a Busquets poniéndose de cachas. Echo de menos a Jordi Alba poniéndose cachas. Claro, mientras estos señores sean el ejemplo del ADN, pues hombre, el ADN estaba muy bien cuando tú tenías Xavi, Iniesta, Messi, pero no los tienes. Entonces, hace 7 años que el fútbol es otra cosa. Y hace 7 años que el Barça sigue con los entrenamientos, con los rondos, que si el ADN, que si... El tiki-taka.
A ti te gusta el músculo, ¿eh? Te gusta el músculo ahí, ¿eh?
No, a mí me gusta el 50%.
Ya.
O sea, el músculo solo, no. Sí. Pero yo creo que hay que combinar el talento poniéndose cachas. A mí me parece genial la idea de Pedri. O sea, Pedri es un jugador que es puro talento, pero que entiende que el físico es importante. Yo lo que no aguanto es un Ricky Puig. Para que nos entendamos. Y aquí hay una cultura de que el Ricky Puig... Oh, Ricky Puig, oh, la Masía, ADN. Oiga, Ricky Puig, con las supuestas juergas estas con Piqué, yo he oído decir de Dembélé que es un jeta, un sinvergüenza, un cara dura, etc. Bueno, yo quiero ver un 50%, quiero ver jugadores, evidentemente, con técnica, con clase, porque ese es el espíritu del Barça, es cierto, pero quiero ver compensado con que sí es, aquí se le puede infravalorar, pero este señor ha sido la auténtica alma del Milán.
Del Milan campeón de liga.
El Milan ha ganado la liga en un porcentaje elevado por este hombre.
Sí, sí.
Entonces, claro, si aquí resulta que si es un paquete y Busquets es Dios, pues el Barça le puede estar otros 7 años haciendo ridículo en Europa y 3 más haciendo en la liga.
Sí.
Entonces yo a Busquets hace, evidentemente que es un jugador importantísimo, que ha sido vital en el Barça, pero ha sido vital cuando tenía Xavi y está al lado. Busquets lleva 7 años que sin tener un Xavi ni Iniesta se le ven sus virtudes y sus carencias. Pues el Barcelona con un que sí no lo arregla.
Ya.
O sea, necesita
más
a Gavi, porque Gavi es un jugador que tiene talento.
Es físico también, sí.
Pero tiene mala leche.
Ahí puede físico. Sufrir Tomás Potpati Nico, por ejemplo, a Samacut, que es claro. Un futbolista que amb l'arribada que sí...
Igual, sí, igual... Pero es que lo que dio l'advocat es lo que estem veient al domini d'Europa dels últims anys. Escolta, el Madrid, per què porta Tchouaméni? Perquè aquí realment és un any el que veurem tant amb un cantó com un altre, pues mira, el Kroos no ha volgut renovar. Perquè bueno, aquest senyor vol alemany i diu, ja, jo me quiero ver aquí perquè no vull arrastrar-me i tal qual. Bueno, pues escolti, Casemiro, Kroos, Modric, Busquets, Jordi Alba, Piqué, tal qual, és un any més de tralla i que aquests nanos venen de darrere mossegant. Ara, quan tu surts fora, diu el Jacinto molt bé aquests anys, cony, és que no has competit a Europa. Alguna cosa et passa. És evident que allò d'aquell diem sempre, jo recordo una discussió quan l'època de la Boyen. Tu dius, escolti, és que fer jugadors de la categoria que va tenir el Barça de la cantera no ho veuràs mai més. La quinta del buitre, xato, anaves amb metro a casa d'ells, excepte el Pardeza. Quan tindràs un altre cop 4 tios de Madrid, de la mateixa ciutat, és igual Madrid, Sevilla que Estrasburgo, tan impressionants, és molt difícil. Llavors, clar, si tu continues somiant una sèrie de truites que somiem aquí, pues noi, i és que clar, és que l'altre dia feia una conya amb el Messi, i la veritat que en 7 anys l'ha golejat tothom. Que era culpa del Messi, no, home, no, era un mes d'aquest liu, però que tampoc has posat cap remei per poder competir, cony, aquest any ni a l'Europa League.
Molt bé, a veure si funciona. Ho deixem aquí de moment, senyors.
Sí, home, sí, funcionarà.
Tomàs, a veure Nadal, eh?
Para Nadal, todos a casa, sí, señor.
Jacinto, a seguir con las bices también. Y el tour, Con todo,
Eso sí, sí.
Una abrazada, copa seguro. Adiós, seguimos.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't.
Anem amb la informació de l'Espanyol. A 3:45 de la tarda amb l'Àlex Martínez. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Estem a l'Espanyol pendents, entre d'altres temes, del tema de la porteria i també de com evoluciona la renovació de Pedrosa.
Així és, el de Diego Martínez continua amb la seva preparació i un dels temes més urgents és el tema de la porteria. L'Espanyol negocia amb Dragowski, porter polonès de la Fiorentina, que sembla millor col·locat, però l'alt preu que demana la Fiorentina, que rondaria uns 5 milions d'euros, pot dinamitar l'operació. També interessa Álvaro Fernández, porter del Huesca. És una opció oberta en la que està treballant el conjunt blanc i blau, però el problema amb el jove porter espanyol és que el Mónaco té el 50% dels seus drets i, per tant, cal arribar a un acord amb el Huesca i tindre l'acceptació del Mónaco. També parlem de la renovació d'Adrià Pedrosa, que s'havia enquistat en les últimes setmanes. Jugador i club no arribaven a un acord econòmic, però en les últimes hores ha canviat i el jugador vol tornar a parlar amb el club per tractar la renovació del seu contracte, que conclou en 2023. Més arribades que jugadors que sonen, per exemple, els jugadors del Granada, el defensor Domingos Duarte, al que volen traspassar, i el traspàs podria rondar un milió d'euros o inclús menys, i el migcampista Luis Milla. Ara anem a la rampa de sortida. Diego Martínez sembla que no compta amb el defensa Miguel Om, el migcampista Aleix Vidal i el davanter Di Mata, i el club podria buscar una sortida per a ells en les properes setmanes. Així que veurem a veure què passa en les properes setmanes.
Molt bé, de moment, doncs això, que l'opció Dragowski sembla que es complica per la porteria i l'opció de que Pedrosa continuï a l'Espanyol puja de possibilitats. Veurem com evolucionen aquests dos casos. Paral·lelament, Àlex, l'equip continua treballant, eh?
Així és, Batllori. Avui l'equip té doble sessió. Els jugadors ja han entrenat avui al matí a 9:45 i a la tarda entrenarà a 7:15 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Los jugadores están muy ilusionados, como ha dicho Cabrera en las últimas declaraciones.
Había muchas ganas de volver y nada, se está sintiendo en estos primeros días que bueno, volvemos con mucha ilusión, con las energías recargadas para afrontar esta nueva temporada. A pesar de ser pocos días, las sensaciones son muy buenas. Creo que la conexión con el cuerpo técnico y la relación está fluyendo.
Demà tornaran a la feina amb una doble sessió com avui.
Gràcies, Àlex.
Que vagi bé.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't.
Fem un apunt també del Girona, Albert, que sí. S'han presentat les samarretes per a la propera temporada. La primera equipació, estranyeta,
a mi tampoc m'agrada, és a dir, manté... Si algú ens escolta, potser diu, això ja ho vau explicar la setmana passada. No, vam dir que serien aquestes, i avui ja és oficial, les tres equipacions per la temporada 22-23. Aquesta primera equipació, que manté els colors, òbviament, vermell i blanc, com diu el Batllori, l'heu de veure, per darrere és tot vermella, anirà el número, però per davant, les franges verticals, que per mi gairebé és un sacrilegi trencar això, després podem entrar en el debat si és la samarreta que portarà el Girona o és la samarreta del Girona, combinen franges verticals amb franges horitzontals. A mi em sembla un pedaç, però com sempre crec en totes les samarretes de tots els equips, s'acabarà venent més que la samarreta de la temporada passada. Aquesta és la primera, la segona és molt clara, és la samarreta de la Senyera. I la tercera és una samarreta grisa, blau fosc, que lluirà, insisteixo, com a tercera equipació al Girona. Ahir sentíem a Quique Càrcel i vaja, he obert un full, Ballori, que crec que aniré omplint per davant i per darrere i n'hauré d'agafar uns quants per tots els futuribles que estan sortint pel Girona. Et deia que hi ha tres tipus de mercats pel Girona. El múscul que pot aportar el Manchester City, els jugadors cedits i lliures, i les incorporacions que en farà alguna al Girona. Hi ha un jugador, ahir ho vam dir, que interessa molt, que és Xavarría, també al Betis li interessa molt aquest lateral carriler esquerre, però atenció a tres noms. Óscar Melendo, jugador que ha quedat lliure amb l'Espanyol, Carlos Clerc, que ja va estar, és esquerrà, i ha quedat lliure pel descens del Llevant, i atenció a un jugador també molt jove de 20 anys que va sortir del planter del Barça i està a la Reial Societat i farà la pretemporada amb el primer equip a les ordres d'Imanol, que és Robert Navarro. Estem parlant d'un mig centre ofensiu, d'un extrem dret i d'un lateral esquerre, perquè recordo que Quique Càrcel va dir que es reforçarien totes les línies de l'equip.
A veure com va evolucionar el mercat del Girona. Una més de futbol, la última, que ahir es va fer el sorteig del torneig d'Històrics, que és una cita tradicional del futbol català al mes d'agost a casa nostra. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan, ¿qué tal? La nueva edición del torneig d'Històric del futbol català se disputarà del 1 al 7 d'agost en la categoria masculina i la femenina serà del 1 al 4 de septiembre. Ambas tendrán lugar en el municipal de Guinardó. La 36ª edición del masculino tiene un formato de 4 triangulares con partidos de 45 minutos cada uno, de donde saldrán los semifinalistas. Las eliminatorias se jugarán el sábado 6 de agosto y la final el domingo 7. En el sorteo, los grupos han quedado de la siguiente manera. En el 1 se enfrentarán el Muntanyesa, el Vilafranca y el Tarrasa. En el grupo 2, el Júpiter, el Sants y el Badalona. En el 3, el Martinen, el San Andreu y el Sardañola. Y finalmente, en el grupo 4, el Horta, la Grama y el Manresa. Además, en la 7ª edición del femenino participarán 6 equipos, con 2 triangulares los días 1 y 2 de septiembre. En el grupo 1 estarán el Júpiter, el Sant Cugat y el Sardañola. Y en el 2, el Pallejà, el Martinen y el Igualada. La final de la edición femenina de este torneo histórico será el domingo 4 de septiembre entre los vencedores de estos triangulares.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Fins aquí al fútbol.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Anem a Wimbledon amb l'Àngel García. Àngel, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, va a arrancar en breve el partido de Nadal, ¿no?
Sí, yo creo que a las 4 en punto van a saltar a pista y eso, 4 y 5 estará empezando el partido. Se ha dado prisa Simona Halep en eliminar a Amanda Nisimova y turno ya para que llegue los cuartos de final de Wimbledon justo 14 años después de ver cómo Rafa Nadal ganaba a Roger Federer aquella mítica final, para muchos el mejor partido de la historia del tenis en 2008, con aquel 9-7 cuando ya la oscuridad amenazaba.
Enfrente el norteamericano Fritz, ¿cómo lo ves?
Bueno, es duro. Es un tenista que saca muy, muy bien, que sabe jugar en hierba, viene de ganar el último torneo en Eastbourne, que tiene un 1-1 contra Rafa Nadal, porque le ganó Rafa hace un tiempo, pero el último duelo, que fue en Indian Wells, en la final, es verdad que Rafa estaba con la costilla rota y con mucho dolor, pero ganó Fritz, aunque no sirva de referencia. Y bueno, va a ser un rival duro. Desde luego Nadal tiene que subir el nivel, él lo sabe, él cree que puede hacerlo y él espera hacerlo.
Pues estamos pendientes. Ángel, gracias.
Un abrazo, Suerte, Jan.
Que vaya
chao.
Bien. Chao. Un parell de coses de bàsquet, Albert. Ferran sí. Bassa deixa el Joventut.
Sí, 30 anys, dues temporades ha estat al conjunt verd i negre i fitxa per l'Herbalife Gran Canària. En realitat, rescindeix perquè tenia contracte. Del bàsquet Girona, et dic, a l'espera d'Ito, que el 98% dels abonaments entre renovacions i noves altes ja estan ocupats i que Pierre Oriola, que no entra en els plans de Saruna Jasikevičius, sona pel Girona. Això, una cosa, però tenim nou president, el Baxi Manresa.
El Manresa, eh?
Sí, perquè Josep Saez ha estat 5 anys, ha deixat el càrrec per motius personals. Jordi Serracanta és el nou president del Baxi Manresa. Ja ha dit que el club tindrà 3 milions d'euros de pressupost. Recordo que va estar al Consell d'Administració entre 2015 i 2019, que ha estat regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa i que és entrenador de waterpolo. Jordi Serracanta, nou president del Baxi Manresa.
Sort i encerts. Anem al ciclisme.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeus, bicis, Quique Iglesias.
I avui també llambordins. Quique Iglesias, bona tarda.
Pavés o adoquín, com tu vulguis. Què tal estàs, Joan Pajori? Bona tarda. Des d'Arenberg, aquí, al costat del bosc d'Arenberg, que és un lloc primordial pel recorregut de la París-Roubaix que es fa a la primavera. Ara estem a l'estiu i aquí estem a punt de viure aquest infern del nord del que diuen. Estem a punt d'arribar al segon tram de pavés dels 11 que n'hi ha previstos en el recorregut d'avui, així que queda tot lo important aquesta etapa. Ha caigut Van Aert, el líder, quasi s'estampa després contra un cotxe. No té el dia, de moment, el líder, que pot pagar l'esforç en el tram final de l'etapa. Acaba de caure un francès, Antoni Turgis, que s'ha fet mal. Sagan també ha anat al terra i sort que fa sol i fa molt bon dia avui aquí al nord, al costat de Bèlgica. L'etapa ha començat a Lille, després de l'exhibició d'ahir de Van Aert, 57 quilòmetres i mig pel final, 3:19 d'avantatge sobre d'un grup de 6 corredors sense espanyols. Veurem què tal li va la pel·lícula a Enric Mas, que mai ha corregut en aquestes circumstàncies. Avui poden passar moltes coses i és que avui el que tingui una mica de mala sort pot perdre qualsevol opció de guanyar el Tour de França.
Us escoltem, Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Adéu. I acabem amb una notícia d'handbol d'aquest matí. El Barça fitxa el porter danès Emil Nielsen. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, Joan, el Barça reforça la porteria. El conjunt blaugrana fitxa el porter Emil Nielsen del Nantes. El danès arriba a lliure al Palau i firmarà contracte fins a 2025. A més, s'incorporarà la disciplina de Carlos Ortega en la pretemporada. Les grans actuacions del Nielsen no han passat desapercebudes en Can Barça. Les tres temporades amb el Nantes el converteixen en un dels guardametes més codiciats d'Europa. Així, junt al González Pérez de Vargas, el Barça s'assegura una porteria de luxe. Nielsen, internacional per Dinamarca, va aconseguir el bronze en l'Europeu d'aquest any. A més, a títol individual, va ser l'MVP de la Copa La Lliga amb la seva estel·lar actuació a semifinals amb el Montpellier i a la final amb el Chambéry. Emil es converteix en el segon fitxatge culé per a la pròxima temporada, després de l'extrem Hampus Bane. Així, el Barça reforça la plantilla per obtenir la seva tercera Champions consecutiva, la segona d'Ortega a la banqueta.
Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esportscope. D'última hora, Albert, què tenim?
Has dit Llambordins abans,
Llambordins.
Que em recorda la imitació de Núñez, sí, quan sí. Deia els Llambordins, eh? Sí. Escolta, Luis García de l'Espanyol, que hi ha molts, l'entrenador... Luis García de l'Espanyol, que ha entrenat el juvenil de l'Adam...
L'amic del Quique.
No m'ha posat com a referència pels oients. L'amic del Quique Iglesias està traient marca que serà l'entrenador del Real Madrid C de cara a la temporada vinent. Recordem que és un, a la seva etapa com a futbolista, producte de la fàbrica ex del planter del Real Madrid. Marc explica que Luis García deixa l'Adam per fitxar pel Real Madrid C com a entrenador.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. És necessari tenir un perfil com que sí a la plantilla? Creieu que sí, el 72%, i en clau espanyol us molestaria que Melendo acabés al Girona? No us molestaria el 60%. Tothom a seguir a Nadal i al Tour de França. Que vagi bé. Les 4.